Sintonia de cine a mig matí amb Antonio Barrero. Molt bon dia.
Bon dia, Sònia, què tal?
Com estem?
Bé, doncs
molt
tu?
Bé. Amb ganes de parlar de cinema, com sempre.
Sí, bé, és la meva dèria. Sí, sí, vinc carregat, amb les piles carregades.
Per cert, llegia, em sembla que era ahir, en una portada d'algun diari, que no recordo quin era, que deia que, potser era el Diari de Tarragona, que l'augment doncs, del preu de l'electricitat feia disminuir doncs, les projeccions de les sales de cinema.
L'assistència al públic.
O sigui,
públic.
Encara que o sigui, un sector que ja està patint prou, doncs afegim aquest altre hàndicap, que és el preu de l'electricitat, i deia doncs, que això, clar, que encara feia disminuir més la presència en sales de cinema.
Però no s'ha incrementat pas el preu de l'entrada, no?
No, 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 però es veu que han de pagar moltíssim més per una projecció i s'ho repensen més potser a l'hora de projectar, no?
Ja.
Van sobre, segur.
No, sí, el sector està en crisi i tot això que ens està passant actualment amb el tema de l'energia i el petroli i el gas i tota aquesta història de la guerra, tot això, evidentment, no ajuda a res i, evidentment, la indústria del cinema, en quant que cultura, està a la cua i és el que patirà tira més, segur.
A veure si aquesta situació...
Sí, sí. Afortunadament això, aquests dies no ho estic vivint així, és el contrari, però clar, un festival sempre és una excepció.
I tant, i parlem del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, no?
Efectivament, sí.
Molt bé. Doncs situa'ns una mica, Antonio, té lloc a Sitges, evidentment.
Sí, bueno, com ja tu molt bé has anunciat, amb el títol del festival, aquest és el festival de referència de Catalunya, vull dir, no és un festival com pugui ser el de Màlaga o el de Sant Sebastià, però sí que representa Catalunya en tant que, després de 55 edicions, és un festival que ha arribat arreu del món. La diferència respecte als altres és que és un festival de gènere, és a dir, les pel·lícules són de gènere, concretament terror i ficció, i això fa que estigui una mica dins d'uns paràmetres concrets, no? Que no és un festival on puguis veure tot el cinema que s'estrena al món.
I, per cert, molt concreta, com deies, aquest gènere, que a mi em sobta una mica que tingui tant de públic, et dic la veritat.
En té molt i la diferència respecte a altres festivals és la presència de públic jove.
Uh-huh.
És el que el diferencia, és a dir, un públic jove incondicional, increïble, que fa que sigui el gran plus, el gran mèrit d'aquest festival. Una gent jove increïble que assisteix i que fa cues i que està allà al peu del canó des del matí, quan comencen les sessions del matí a les 8, fins a les sessions de mitjanit, a les 11, a les 12 de la matinada, hi ha gent que entén que deu empalmar, i és increïble veure l'ambient. I després aquest ambient que es viu a la sala, és a dir, el Festival de Cinema de Sitges, sembla una cosa una mica rara i si no ho vius no s'entén massa, però quan hi ha les escenes de sang i fetge en el que diríem que l'assassí o que el dolent o que el malvat rep els trets o rep la ganivetada, la gent aplaudeix. La gent aplaudeix, vull dir, és una cosa increïble. I, bueno, no diré que jo ho faci també, però acabes entrant en aquest joc, no? I això, evidentment, ho fa un públic jove que participa molt d'aquest festival.
El viu, sí.
El viu moltíssim. I...
Però només el públic, no? Perquè en general Sitges...
Sí.
La vila...
Sí, sí, la vila se l'ha fet seu,
evidentment. S'implica moltíssim.
Està molt implicada. Sitges aquests dies del festival viu cine per totes bandes. És increïble. L'ambientàs que hi ha a tots els nivells. I encara que no t'agradi el gènere, encara que no t'agradi el cinema, passejar aquests dies pel festival, per les sales, pels espais, per aquell passeig marítim, per tota la vila, el casc antic, és impressionant. Totes les botigues, tots els restaurants, tot està ambientat amb temàtica de cinema de Sitges, per tant, és increïble.
Quants dies dura el festival?
Són 11 dies, 11 dies de festival. Això més o menys no varia massa, però sí, solen ser 10, 11, 12, en funció també del... Però normalment sí, comença un dijous i acaba el diumenge següent.
Deu tenir un pressupost espectacular.
Imagino que sí, és un tema que no he esbrinat, però imagino que té un pressupost increïble. L'únic que, clar, aquí, evidentment, hi ha unes aportacions públiques i privades importants. Catalunya, evidentment, Cultura, evidentment, la Generalitat de Catalunya, i té un interès molt gran en aquest festival i injectar diners d'una manera important. I val a dir també que això és una entitat que té uns patrocinis privats interessants, importants, i que fa que el festival, evidentment, pugui aspirar a molt, perquè doncs, hi ha realment aquests dies unes presències i una activitat que no se la pot permetre segons quins festivals. Molt interessant, sí.
Molt bé. 11 dies de projeccions, deies, a les 8 del matí comencen?
Comença a les 8 del matí, sí.
És la sessió... Hi ha gent a aquella hora a la sala?
Sí, i jo he anat algun dia a les 8. És aquella sessió en què només són sessions per la premsa i els acreditats,
sí,
en les quals no hi ha entrada de públic, o sí, en alguna he vist que sí, però en principi són sessions destinades només a la crítica, perquè d'entrada ja comenci el dia amb la crítica abans de que arribi l'estrena a la tarda o al vespre, perquè la crítica ja l'hagi vist i hagi pogut fer ja les valoracions i situï una mica el possible espectador. Sí, a les 8. I jo algun dia he anat a les 8, sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Té lloc a Sitges. Quins llocs de Sitges?
Hi ha 6 espais, concretament. Un és el, diríem, el màxim, l'espai més important, el més xulo, el més gran, el que té una capacitat immensa, és l'auditori de l'Hotel Melià, un auditori increïble, que té una sonoritat i una visibilitat pel que fa a pantalla increïble. Després, allà mateix, a sota, hi ha la sala Tramuntana. Dins de la població hi ha dues sales, el Retiro i el Prado. El Retiro és una sala emblemàtica de principis del segle XX, preciosa, bonica. El Prado és més actual. I després hi ha uns espais que s'han habilitat concretament per les projeccions, com són el Mercat Vell i l'Escorxador. Al Mercat Vell tenen lloc projeccions de caràcter familiar i a l'Escorxador és on hi ha la sessió Brigadun, que són les sessions més de sang i fetges, més de
sí, el lloc ideal, eh?
Sí, és el lloc ideal, sí. El nom, evidentment,
va amb
la temàtica, sí, efectivament. Però és l'Escorxador de Sitges, eh?
Sí, 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 sí.
I després hi ha un espai com és el Centre Cultural Miramar, on tenen lloc exposicions, trobades, etc., que també està a l'inici del casc antic del poble, i la King Kong Area, que és un espai que abarca des de l'Hotel Melià fins a l'espai dels cinemes del centre, en el que s'hi barregen des de les food trucks, les activitats paral·leles, tota l'ambientació, el tema dels elements de les barraques, tot el que es ven, vull dir, hi ha tot un mercat enorme sobre cinema i al voltant del cinema, i que ocupa tot aquest espai que... Només passejant-lo i entretenint-te pots estar-te un parell d'hores d'una punta a l'altra de Sitges, des del que són les sales del centre fins a l'Hotel Melià, que està a l'altre extrem.
Déu-n'hi-do. Hi ha diferents seccions, ara ens parlaràs, també hi ha diferents jurats.
Sí, sí, hi ha uns 6 jurats internacionals. Un és, evidentment, el més important, que és el que fa referència a la selecció oficial, però després n'hi ha 5 més per diferents seccions que ara comentaré i que tenen, bueno, és gent que es mira les pel·lícules i ja prèviament, però que molts d'ells també estan presencialment a la sala i que són convidats, tot i que les produccions ja les han vist també, diríem, se'ls ha fet arribar prèviament. I ja també, deixa'm dir-ho, que des de l'espai de la pandèmia és un tema que s'ha incentivat, a part de la programació presencial, de la que bàsicament és la que jo parlaré, hi ha una programació també online, és a dir, la gent pot descarregar-se les pel·lícules, no totes, però sí algunes, de manera online a casa i pot gaudir d'algunes produccions des de casa, també amb uns preus que s'ajusten una mica a la proposta.
Sí, perquè hem de dir que el festival no és gratuït.
No, el festival no és gratuït i les entrades no són pas barates. A diferència, per exemple, de Sant Sebastià, que tenen uns preus molt assequibles, aquí a Sitges les entrades no són barates. Sí que és cert que hi ha uns packs, uns abonaments, en funció de tantes pel·lícules, en aquest lloc, en aquest altre, segons quines hores i tal, que, bueno, redueixen els preus, però no són massa barates, no? Això és important també recalcar-ho. Tenen lloc també, a part de les projeccions, com és evident, i en altres festivals, activitats paral·leles de molts tipus. Hi ha presentacions de llibres, hi ha debats, hi ha trobades de tècnics, de productores, de productors, d'exhibidors, trobades de la indústria, en les quals jo he participat amb alguna i encara tinc alguna per participar, hi ha exposicions, hi ha el passeig dels zombis que va tenir lloc el dissabte passat, que també és una festa increïble, hi ha cinema amb família, cinema per nens i nenes i famílies, i després, una cosa que també és excepcional, és la marató de l'últim diumenge, on s'agafen tots els títols més emblemàtics, aquells que han tingut més presència o que han tingut més nom, o que són més de sang i fetge, i es fan unes maratons increïbles de 7-8 hores seguides amb una hora de descans pel mig i tornem-hi, i en la que es pot veure la mostra d'allò que ha estat més emblemàtic durant el festival.
Déu-n'hi-do, no? Muntar tot això també.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Jo que, bueno, tu ja saps que que el que significa fer un muntatge d'un festival, però clar, quan ets aquí i ho veus i ho vius i estàs veient tot aquest moviment, dius, mare meva, per muntar això, al darrere, que hi ha, evidentment, hi ha tot un any de treball. Hi ha també gent que està treballant tot l'any en el festival i que, si no, això seria impossible. Seria impossible.
Parlem de les seccions, Antonio.
Sí, parlem de les seccions.
Comentaves que hi ha la secció oficial, no?
La secció oficial, fantàstica competició, en el que hi ha llargs i curts que arriben de totes les nacionalitats i que, sobretot, han de ser inèdits a Espanya. Si són inèdits, Europa encara tenen més vàlua, però bàsicament el que demana l'organització és que els curts no s'hagin estrenat a Espanya. I és la secció, diríem, més desitjada i més la que més busquen els periodistes, sobretot, perquè és parlar de les pel·lícules que encara no s'han vist enlloc. Després hi ha la secció oficial Fantàstic fora de competició. Aquí és una mostra no competitiva. Són títols de temàtica fantàstica, de gènere, que destaquen sobretot per ser propostes singulars dins de la producció del gènere i que han de ser recents. Estan distribuïdes en sessions especials. Les pel·lícules de la gala d'inauguració i de la gala de Colenda també estan dins d'aquest espai fora de competició, i també una sessió sorpresa que l'anuncien un dia abans i que la passen demà dissabte.
Molt bé.
Després hi ha la sessió Noves Visions, que també és una sessió important, després de la selecció oficial. Aquí també estem parlant de títols de totes les nacionalitats, també inèdits a Espanya. En aquest cas, a diferència de la selecció oficial, han d'apostar per l'experimentació, han de ser produccions amb nous llenguatges i formats en el que es barregin això, formats, i que el gènere sigui híbrid, és a dir, una aposta molt més jove, molt més atrevida, molt més valenta. Uh-huh. Aquí, hi ha títols també de tot tipus, i també inclou el documental, la ficció i el curtmetratge.
Molt bé.
Noves Visions, nova autoria, està dins de la secció de Noves Visions, i aquí és un apartat específic per a curtmetratges d'alumnes de les escoles de cinema catalanes. Aquí sí que és important destacar-ho, perquè diríem és com una mena d'espai que se cedeix a les escoles de cinema catalanes amb produccions, sobretot, bàsicament amb llengua catalana i no catalana. És una secció important a la que podem trobar i és, diríem, el que nodreix una mica els curts que després podem tenir en el FICAT nosaltres, perquè aquí podem triar les que són en català. Una altra secció és la Panorama, és una secció amb títols de totes les nacionalitats, també inèdits a Espanya, de temàtica fantàstica, de terror, i que tenen vocació independent. És un cinema molt més d'autor, és un cinema que no acaba passant per les sales comercials i que, per tant, és una secció molt específica amb la que hi ha apostes molt, molt més arriscades encara de les de Noves Visions. La secció Brigadun és la secció aquesta que es projecta a l'Escorxador. És una selecció de llargs, documentals i curtmetratges de producció independent i dins de les temàtiques de terror i fantàstics més extremes. No cal que siguin inèdits. Aquí es va buscar la sang i el fetge més bèstia i accepten qualsevol proposta, i com més sanguinolenta sigui, més punts té perquè la seleccionin. Una secció dedicada només a les produccions d'animació, llargs i curts d'animació, que s'hagin produït durant l'any i que també siguin inèdits. El Sitges Documenta, aquí és una producció, són produccions documentals, no ficcions, i després hi ha altres seccions, les Seven Chance, set pel·lícules també específiques que tenen temàtiques molt específiques i que trien ja abans prèviament, els Sitges Clàssics, perquè rememoren també produccions que tinguin ja uns quants anys i que per la temàtica siguin d'interès, i el Midnight Extreme, que aquí estem parlant de seccions que només es passen a la mitjanit i que són ja de sang, fetge i sexe, i que són allò, l'extrem de l'extrem.
Déu-n'hi-do,
Hi ha de tot i més.
I més. Quantes projeccions es poden veure? Doncs
mira, en aquesta sessió, que he estat mirant una mica la pàgina web, expliquen que han seleccionat un total de 283 obres cinematogràfiques, de les quals 81 són curtmetratges i 4 són sèries de televisió. D'entre aquestes gairebé 300 pel·lícules, el festival ha comptat amb 10 premiers internacionals, pel·lícules que no s'han vist enlloc, 10 premiers, o sigui, estrenes internacionals, i 40 directores dones que honoren la important història del cinema fantàstic, que cada vegada agafa més carrera, el cinema fantàstic dirigit per dones. A més de 350 artistes convidats, és a dir, hi ha hagut 350 artistes convidats nacionals i internacionals que, bueno, que han aparegut i que apareixeran encara a la costa catalana. Perquè estic parlant avui aquí divendres en aquest programa, però que el festival acaba diumenge i, per tant, encara no s'ha acabat el festival. Hi ha 558 persones que passaran o han passat per la catifa vermella i que representen 26 projectes dels més recents i del que s'anticiparà en tota l'edició. D'altra banda, que això jo també ho he comentat, hi ha aquesta King Kong Area, que és aquest gran centre de socialització i descans del festival, on es troben 13 food trucks que mantenen a flotació els fans entre pel·lícula i pel·lícula, migdia, la nit, etc., sopant, dinant, esmorzant, 5 exposicions artístiques de primer nivell, 17 stands a la Fan Shop Area, en la qual el públic pot aconseguir el merchandatge de les seves pel·lícules favorites i de qualsevol espai d'altres edicions passades, perquè tenen també una mica d'estoc d'altres edicions. L'eix temàtic d'enguany l'han dedicat a la pel·lícula Tron, que fa 40 anys, que és una pel·lícula de culte. Jo no l'he vist, és una pel·lícula que parla sobre el món dels videojocs i que l'esport, totes les referències, totes les temàtiques, les xerrades, estan al voltant d'aquesta pel·lícula Tron, que fa 40 anys. És l'eix temàtic d'enguany. Li han donat el premi honorífic a Colin Arthur, un dels especialistes més importants del món dels efectes especials. Li han donat la Premi Màquina del Temps, en donen tres. Una d'elles li han donat al Dario Argento, que és un director que es va popularitzar en el gènere del giallo en els anys 70, en títols emblemàtics com Suspiria o Rojo Oscuro.
Què vol dir, perdona, el gènere del giallo?
És sang i fetge a la italiana. Igual que hi ha el tema de les pel·lícules del western italià, hi ha el giallo, que és el tema del terror italià, que és dins del món del cinema. Els italians van estar capdavanters als anys 70-80 amb aquest gènere, amb aquest tipus de cinema, i que es van fer un espai. Doncs Dario Argento és un dels directors que va ser més populars en tota aquesta producció. Ara ja és gran, tot i així encara ha presentat enguany una producció. Doncs li han donat el premi honorífic a aquest senyor, el Dario Argento. Li han donat també un premi honorífic al Quentin Dupieux, que és un realitzador francès de terror que presenta enguany dues pel·lícules i que fa 2 anys ha presentat una pel·lícula que es deia La Mosca, en la qual sortia un lema que era Togo, Togo, la pel·lícula és francesa, i allò va quedar, i l'any passat i l'altre, quan començava una pel·lícula d'aquestes franceses, comèdies franceses de zombis, tothom cridant Togo, i enguany quan li donaven el premi a aquest senyor tothom cridava Togo, Togo. La manera honorífica que li han donat a l'Astrid Frank, que és una actriu i directora alemanya, que és pionera també en el gènere. Al Claudio Simonetti li han donat també un premi per ser un compositor italià d'aquest giallo italià, que ha fet bandes sonores sobretot per aquestes temàtiques. I al Méliès d'Or li han donat dia amb una pel·lícula de la Cara Parler, que és Cerdita, una pel·lícula espanyola de la Carlota Pereda, rodada a Extremadura, que és una pel·lícula extrema de terror molt bèstia, molt heavy, en el que reivindica la figura del cos femení i una mica el que és a partir del cos com pots arribar a convertir-te en un serial killer, en un assassí en sèrie, per no respectar el que són les normes, els estàndards del cos femení que vol i que impera en el món de la publicitat. Dit així de sobre, perquè no es pot explicar massa cosa sobre aquesta pel·lícula. Doncs bé, el Méliès d'Or, que ja s'ha atorgat, hi ha un curtmetratge que no recordo quin és, però li han donat al Méliès d'Or, que és un premi que otorga la crítica europea a la pel·lícula Cerdita de Carlota Pereda, que és la directora.
Molt bé, molt bé. Imagino que has vist moltíssimes pel·lícules.
He vist en aquests moments 13 pel·lícules.
Déu-n'hi-do.
Me'n queden encara 8 per veure, 4 que veuré avui divendres i encara 4 que veuré demà dissabte. Diumenge jo a les maratons ja no hi vaig perquè ja
estic, és massa.
Estic saturat. Però encara me'n queden 4. Per tant, 13 i 8 són...
Moltes
pel·lícules. Sí, sí.
21, no?
Sí, és una bogeria, és un empatx, però t'he de dir que jo m'ho passo molt bé, perquè és aquesta ficció en la que t'hi pots implicar, evidentment, però al no ser temàtiques socials, temàtiques de compromís, temàtiques que t'arribin així Bueno,
gaudeixes d'una altra forma, no?
Gaudeixes d'una altra forma, sí, sí, agafes més distància i vas a veure cinema d'un altre tipus, tot i que algunes són realment interessants. Vull dir, no era tan aficionat al fantàstic, però des que vaig descobrir el Festival de Sitges ja fa uns quants anys, cada any sóc una mica més fan. Canto una mica la parralalla entre la gent jove, però no.
Home,
soc...
hi haurà gent també de la teva edat, no seràs l'únic.
No sóc l'únic, no sóc.
Home, no me faltaria.
No sóc l'únic. Però sí que és cert que no és habitual veure gent gran veient aquest tipus de cinema, perquè, bàsicament perquè el gènere no és el més adient, i sobretot les propostes que presenten cada any, a més més bèsties i més heavies.
Doncs explica'ns algunes de les pel·lis que has vist.
Doncs bueno, puc explicar algunes. Vinga. El que es puc explicar, perquè no tot es pot explicar de totes. La primera que vaig veure va ser la pel·lícula inaugural, la pel·lícula Venus, del Jaume Balagueró, que és aquest director famosíssim per la sèrie REC. És una pel·lícula que, bueno, que no respon massa a les expectatives que m'havia creat. Està prou bé, la pel·lícula Venus, perquè entreté. És una pel·lícula, evidentment, d'horror. Hi ha crims, hi ha molta sang, però no t'ho acabes de creure del tot. És a dir, té un plantejament així com a molt naïf, molt, molt heavy, i sí que, evidentment... Però no és una pel·lícula de fer por, ni una pel·lícula en la que surtis dient «Ah, quins fàstics la sang!». No, no, està tot com a molt mesurat. Però... fa un plantejament interessant perquè barreja el thriller i la cosa esotèrica i tal, amb una casa que es diu, la casa es diu, són uns apartaments que es diuen Venus, no és el planeta, és una... És un... Però sí que fa referència d'alguna manera a la Venus quan passa per davant del Sol, el que això significa i que en la mitologia què és el que passa. Llavors, el Balagueró té un guió molt ben elaborat, molt ben tramat, però aquesta barreja de thriller al principi, de persecució d'una noia, que és una noia que treballa en un cabaret i que és un stripper que roba droga i que la persegueixen els mafiosos, i arriba en aquest edifici d'alguna forma per estalviar-se tot el que li ve a sobre quan la persegueixen, i entra en una altra dimensió que no són els mafiosos, però és una altra mena de màfia, d'esperitisme i d'esoterisme, en la qual, bueno... Fins aquí, si no ho desvetllarem massa tot.
Vinga.
L'altra proposta, i aquesta sí que la vull explicar amb cara i ulls, perquè és la pel·lícula que ara, a hores d'ara, és la pel·lícula espanyola que més m'ha agradat en aquests moments. Diria que és la pel·lícula més interessant del panorama del cinema espanyol, i no precisament perquè sigui sang i fetge i terror. És terror, però és un terror d'aquell insinuat i que arriba. És la pel·lícula Mantícora, del Carlos Bermud. El Carlos Bermud jo ja el tenia una mica en la llista de directors interessants, perquè és el que va fer Magical Girl i el que va fer després una altra que era Si quien te cantará, i eren pel·lícules que ja em van arribar molt perquè aquest director indaga amb les relacions personals, humanes, i amb el trasfons i amb els pensaments, i el que explica que tot allò que veiem no és allò que pensem i allò que tenim interioritzat, i que donem una imatge que no respon al que realment pensem i som. Tot això està explicat en aquesta pel·lícula Mantícora, i és una pel·lícula de terror, però és una perversió, un terror basat en la perversió humana. No hi ha res que faci por, no hi ha res que faci fàstics, res, però sí que quedes tocat perquè t'està explicant una cosa increïble.
Molt
i aquesta bé. La recomano perquè aquesta anirà a les sales, i no és terror, és terror humà, terror de la perversió humana i com podem arribar, el que podem arribar a fer o pensar, i que moltes vegades no podem controlar els nostres desitjos i pensaments.
Mantícora.
Mantícora, de Carlos Bermud.
Molt bé.
La pel·lícula noruega Malson, la dic en català, i que, bueno, que és una pel·lícula que es deixa veure, però sense més. És la possessió diabòlica d'una senyora que té una parella i que la posseix el dimoni en els somnis. Està molt bé la premissa, però està en llum, que segurament això recordarà, i a mi m'ho ha recordat, i a molts crítics, la pel·lícula La llavor del diable, del Roman Polanski. Aquella era una gran pel·lícula, allò estava molt ben resolt, aquesta no està tan ben resolta. La pel·lícula Cerdita, de la que ja n'he parlat, és un thriller de terror rural que està rodat a Extremadura, amb una pantalla 4x4, com si fos un treball d'escola de cinema. És un debut d'una directora que es diu Carlota Pereda. És impressionant aquest debut, és impressionant el que ens explica, i està basat en un curt que ja va estar molt premiat, però així com en el curt parlava de l'assetjament que patia aquesta persona, la pel·lícula comença a partir d'aquest assetjament i explica una història totalment diferent del que és el curt. Però la història és... Aquí sí que hi ha sang i fetge, però aquell sang i fetge que al final aplaudeixes perquè dius, molt bé, i ara hora que algú fes justícia i si no la fan qui l'han de fer, i ja està bé que la faci la interessada. Uh-huh. Fins aquí també. Aquesta no sé si la puc recomanar, però aquesta també no sé si està ja a les sales, i si no està, aviat arribarà. Però aquesta no m'atreveixo a recomanar-la. Coupé, que vol dir corten en francès, és una comèdia zombi francesa, és el remake d'una pel·lícula japonesa de l'any 2017 i és molt divertida. És que les pel·lícules franceses a mi m'agraden molt, però quan són pel·lícules que toquen el tema zombi o el tema terror, no sé per què tenen un plus que m'encanta, i aquesta respon a totes aquestes premisses. És divertidíssima, enginyosa, necessària, tota la gent va aplaudir moltíssim i al sortir vaig veure els vots del públic, em vaig entretenir una mica per què votava la gent, i jo també vaig votar, tenia la màxima puntuació, els 5 punts. Dedueixo que és possible que aquesta sigui el premi del públic. Ah. Clar, no ho puc assegurar perquè no he estat en totes les pel·lis i no sé què s'ha votat en totes. Però de la forma que va respondre el públic, que la sala estava a besar en l'auditori i els 5 que la gent posava en la capseta de les votacions, podria ser que s'endugués el premi del públic.
No em diràs que voten en paper encara?
Sí, es vota en paper. Sí, es vota en paper. Hi ha també un premi online, però no sé si va alhora, és un altre tipus de pel·lícules. Penso que es voten altres tipus de pel·lícules, però sí, sí, es vota en paper. I aquesta, si va a sales, que no sé si anirà, jo la recomano moltíssim perquè és molt divertida. És una pel·lícula de zombis, però no és de zombis. Ah. És cinema dins del cinema i són uns zombis que et petes de riure. Vull dir, és molt divertida. Vull dir, no fa...
Molt bé.
Aquesta sí que la recomanaria, si és que arriba a sales, que no estic segur. Irati és una pel·lícula del Paul Urquijo, Alijo, és una pel·lícula que ja va presentar fa 2 o 3 anys Errementari, l'Herrero, no sé quin subtítol tenia. És un director basc, jove, i és una baixada als inferns en el món de la mitologia rural basca, i que em va agradar moltíssim. Aquella ja em va agradar, l'Errementari, però aquesta encara m'ha agradat més, i és que és una pel·lícula que, evidentment, en euskera guanya moltíssim. D'altra banda, és que no es pot explicar una mitologia del segle VIII, no es pot explicar en cap altra llengua que no sigui en euskera, està ubicada a les muntanyes d'Euskadi, no sé quin... Sí, a les muntanyes d'Irati, precisament, que donen títol a la pel·lícula, i que és una història maquíssima d'amor, és una història d'amor al final, i que uns paisatges increïbles, una gran superproducció i que, bueno, no sé si arribarà a les sales, però aquesta em va agradar moltíssim. Per mi és una de les pel·lícules que hauria de tenir algun premi. Tropic seria la següent proposta. És un drama familiar francès de molt bona factura sobre la superació i l'acceptació de la diversitat. Aquesta és terror i, bueno, explico això així per sobre perquè està ubicada en una família, però que aquesta no és de riure. Les Cinq Diables, Els Cinc Diables, és de nou un drama francès, ara amb tocs de gènere, només tocs, vull entrar en el tema del gènere i del terror molt poc, però per mi aquesta no m'acaba de fer el pes, tot i que té una bona posada en escena, però explica una història que per mi no està ben acabada. Assombrosa Lisa, que és de l'estat espanyol, és el thriller de venjança d'un director madrileny jove, Sadrach González Perellón. La idea és molt bona, és una història de venjança en la que es barreja una història real amb una història que surt d'un còmic i que es va barrejar en allò que la nena està llegint amb el còmic, ho fa realitat i que es venja d'una història familiar a través del que li va inspirar l'heroïna d'aquest còmic que està llegint. És interessant, però no acaba de fer tampoc de ser arrodonida. Estic explicant les pel·lícules sota el meu punt de vista.
Sí, clar, evidentment.
Que vull dir que ningú s'ho agafi això com
per un... Per això estàs aquí.
En absolut. La pel·lícula eslovaca Night Siren, aquí la directora aborda el tema de la igualtat de gènere des d'una perspectiva de terror etnofolk. És interessant, però uf, aquesta sí que posa una mica els pèls de punta. Night Siren, pel·lícula eslovaca, que, bueno, amb un tractament també el rural, que aquesta posa els pèls de punta. I no acaba bé. La finlandesa Hatching, una història de terror corporal i d'iniciació molt i molt original. Aquesta m'ha agradat moltíssim, però clar, és una història que parteix del cos, vull dir, és el teu cos el que és un problema, és el que inspira i és la causa del terror i el que evoca, el que entra i el que surt. És una història d'iniciació, una nena que s'inicia en el món, que descobreix el món i que ho fa a través dels ulls de la seva mare, que és una mare possessiva que indueix a fer que la nena sigui el que és i que acaba, evidentment, aquesta nena acaba fent el seu camí en solitari, però clar, per això doncs s'ha de carregar gent pel camí. La Pietat, una de les propostes interessants en les que jo tenia molta, molta il·lusió, és el director Eduardo Casanova, del que vaig veure d'ell, Pieles, a Màlaga, que em va encantar, no tant per la història, sinó per la proposta estètica. És un director jove, ve de l'àmbit de la interpretació, i explica una història profunda, necessària, d'una manera completament irreal i alegòrica. Però no m'ha agradat tant com Pieles. A més, és un tema també, una relació tòxica materno-filial, amb l'Àngela Molina, que està excepcional. Als seus anys manté una brillantor i una interpretació increïble, i el Manel Llunell, que és un actor català, fan bueno, una mare i un fill que s'autodestrueixen d'una forma increïble. I l'última que explicaré és Perla, de T. West, una proposta genial, truculenta, terriblement aconseguida i horriblement apassionant. És una pel·lícula que em recorda una mica la pel·lícula Psicosi del Hitchcock i el Mac 2, i que la recomano als fans del gènere. Només a fans del gènere, perquè aquí també hi ha sang i fetge, i tot i que hi ha moments que rius, però no acabes de rient del tot, perquè la nena amb la destral per aquella granja... Molta gràcia no fa.
Doncs, de totes aquestes, amb quina et quedaries? Sense dubte, va.
Manticora.
Sí?
Manticora. No les he vist totes, me'n queden 8 per veure, però pel que he vist amb els guions, les realitzacions que són i tal, jo crec que serà Manticora la meva aposta.
La teva aposta. Però, i la que t'ha decebut més?
De les que tenia així com una mica de previsions de que m'agradarien, potser La Pietat, aquesta penúltima que he comentat, que esperava que l'Eduardo Casanova m'aportés alguna cosa més, i es queda només amb la cosa estètica i que la història no acaba... És a dir, el que explica no m'agrada com ho explica, perquè és massa heavy. Hauria pogut fer el mateix que Pieles, però aquesta no és tan subtil, és molt bèstia. I veure un part d'una mare, l'Àngela Molina, parint un fill que té 20 anys, no és massa bonic.
No, estèticament.
No. I no està ben resolt. No. Doncs molt bé, fins aquí.
Fins aquí, doncs, sí, Antonio, moltíssimes gràcies i que acabis de gaudir del Festival de
gràcies,
Sitges.
Gràcies, espero haver encomanat alguna mica tota aquesta passió que visc, i fins la propera.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.